Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Quarta fase de l'operació contra el blanqueig de capitals procedents del narcotràfic a Mallorca. Al Mancor, 10 persones han estat detengudes avui en una nova batuda desenvolupada conjuntament per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, principalment a Palma, però també a Manacor i a Llucmajor. A més, s'hi han fet 16 escorcolls domiciliaris i en alguns s'ha decomissat droga. Les detencions d'avui se sumen a les 35 registrades en les tres fases anteriors, entre les quals, recordem-ho, la del líder de la banda United Tribu, Stefan Milojevic, i l'inspector de la Policia Nacional, Faustino Nogales. La macrocausa instruïda pel jutge número 7 de Palma continua sota secret de sumari. Assumpte destacat de l'actualitat avui dimecres, 3 de setembre, en què la crònica política recupera el protagonisme amb la primera junta de portaveus després de l'aturada estival. També altres qüestions de seguida en parlant. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars avui amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que passen de nou per la condonació del deute. Amarga Proens nega instruccions de Gènova per rebutjar la quitança.
I com la presidenta Balear, altres dirigents autonòmics del PP sostenen que el seu posicionament no és un mandat del partit. El ministre de la Presidència els ha instat a triar entre acatar ordres o beneficiar els ciutadans.
El govern crea un nou instrument per agilitzar inversions i diversificar l'economia.
Es tracta de la unitat acceleradora de projectes estratègics, que oferirà suport tècnic i administratiu durant tot el procés de tramitació de les iniciatives amb intenció de reduir-ne la paperassa. L'executiu l'ha presentada avui als agents econòmics i socials de les Balears i divendres n'aprovarà el decret llei de creació.
Serveis Ferroviaris de Mallorca es proposa eliminar per motius de seguretat els 13 passos a nivell que encara queden arreu de la xarxa de tren a l'illa. Toni Mateu.
Sí, efectivament, perquè en aquests 13 punts el pas de cotxes, motos i també vianants coincideix en les vies del tren. Avui, de fet, s'ha presentat la supressió del pas a nivell que donava accés a les antigues cases de possessió de Cas Corona i al terme de Marratxí, on pel mes de març hi va morir una persona atropellada. Ara, Servei Ferroviaris de Mallorca fa feina per eliminar 3 passos més, en concret el termes de Consell de Santa Maria i també de Binissalem.
Santa Eulària es veu obligada a reforçar el departament de control sobre l'empresa de neteja. A més, ha hagut d'enviar zeladors municipals per cobrir les carències de Valoriza, la concessionària. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. És el contracte de neteja més car de Santa Eulària, 9 milions d'euros anuals. L'Ajuntament continua amb la tramitació administrativa de l'expedient per sancionar l'empresa pels incompliments en la neteja. Una sanció, diu l'Ajuntament, que podria derivar en una penalització econòmica o en la retirada del contracte. Recordem que la concessionària va començar fa 6 mesos i ha de donar servei els pròxims 10 anys.
La UNESCO es mostra preocupada pel polèmic projecte de reforma de l'enllaç de Rafal Rubí a la carretera General de Menorca. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Assegura que supervisa l'estat de conservació de les navetes talaiòtiques que hi ha a tocar en cooperació amb el Comitè de Patrimoni Mundial i també del Ministeri de Cultura. Són explicacions que ha donat el director del Centre de Patrimoni Mundial de la UNESCO en resposta a la carta enviada per 9 entitats de Menorca el passat mes de febrer i en la qual advertien que la finalització de l'enllaç a doble nivell posa en perill la declaració de la Menorca talaiòtica.
Assumpte destacat a Menorca, on avui matí ha fet una aturada tècnica la flotilla Global Summit en el seu camí a Gaza.
A primera hora, algunes de les embarcacions que la formen han entrat al port de Mou per fer algunes reparacions. Els han rebut desenes d'activistes en una concentració solidària al Parc Rochina. La flotilla té previst arribar demà a Tunísia.
I en els esports, Toni Fuster, bon dia.
Bon dia.
Parlem de la dura sanció exemplar per al futbolista del Real Mallorca, Dani Rodríguez.
El migcampista gallec ha estat suspès de sou i feina durant 10 dies amb motiu dels 2 comunicats que va fer a les xarxes socials en què criticar l'entrenador Jagoba Arrasate després del partit contra el Real Madrid. El de Betanzor no va participar cap minut, ja que el tècnic no el va posar a ell, i sí a Jan Virgili, la darrera incorporació del mercat que només havia fet un entrenament. Formentera i Societat Esportiva Eivissa veuran les cares el 16 de final de la Copa Federació Nacional. Serà la setmana que ve, a partit únic i al camp del Formentera. I a l'Eurobàsquet, Espanya es complica la classificació després de perdre contra Itàlia, 67-63, en un partit en què podria haver sentenciat el seu bitllet al 8 de final.
I completa amb la portada amb la previsió del temps. Pere Roger, bon dia.
Bon dia, ens trobam en una jornada marcada per al sol, amb permís, això sí, d'algun núvol baixos entre Mallorca i, sobretot, en el cas de Menorca. Això sí, amb el pas del capvespre, el sol s'acabarà imposant arreu. D'altra banda, el vent tornarà a bufar de migjorn i també de xaloc. En conjunt, ho farà fluix, tot i que en el cas de les Pitiuses sí que podran veure qualque cop moderat. I, per tant, entre Eivissa i Formentera predominarà la maror, amb molta més calma marítima entre Mallorca i Menorca. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, continuarem amb un valor bastant semblant als de l'anterior jornada, esperant que la màxima més elevada giri de l'entorn dels 30 graus aproximadament. Un valor bastant propis per a aquestes alçades de l'any, tot i que a partir de demà tornarem a tendir cap a l'augment del termòmetre i, de fet, en vista el cap de setmana, tornarem a tenir una calor intensa. Però, de moment, encara continuarem amb un termòmetre més suau i esperant que al llarg d'aquests dies següents el sol torni a ser el protagonista, tot i que, en vista el cap de setmana, la pols en suspensió també farà acte de presència.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho dèiem en portada, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detengut almenys 10 persones a Mallorca durant la quarta fase d'una gran operació contra el blanqueig de capitals provinent del tràfic de drogues i de l'organització criminal, una operació coneguda com en Roque Val, Manso i Primo. Des de les 4 de la matinada, els agents dels cossos de seguretat han duit a terme 16 escorcolls a Llucmajor, a Manacor i a diversos barris de Palma.
Han actuat a Corea, al centre La Soledat i Verge de Lluc, i precisament en aquesta barriada s'han fet 4 escorcolls i s'han detengut dues dones. La darrera ha sortit de casa engrinyonada passades les 9 del matí i la gent que estava concentrada fora l'ha rebut d'aquesta manera. De fet, a l'exterior, a part dels agents i 5 furgons de la Policia Nacional, hi havia desenes de veïnats que esperaven per saber què passava.
Pues nada, que ha venido la policía y no sabemos por qué, han subido donde mi hermana y donde sube. No sabem més nada. Estamos aquí esperando.
Alguns fins i tot s'han atrevit a fer especulacions sobre el que podrien haver trobat els agents a l'interior dels habitatges escorcollats.
Han pillado droga, estupefaciente, yo creo que marihuana, coca y pesas, creo, no lo sé.
I no anaven gaire equivocats. A Verge de Lluc s'han decomissat petites quantitats de droga. Recordem que l'operació va començar el passat 11 d'agost i ja s'han detengut més de 40 persones, entre les quals el líder de la banda United Tribunes, Stefan Milosevic, i també l'inspector de la Policia Nacional, Faustino Nogales.
Aquest diumenge, la titular del jutjat d'instrucció número 6 de Palma va ordenar presó provisional comunicada i sense fiança per a 3 dels 17 detenguts divendres. Altres 8 persones han quedat en llibertat amb l'obligació de comparèixer davant del jutge de forma periòdica. La macrocausa investiga uns fets que podrien ser constitutius dels delictes de blanqueig de capitals contra la salut pública, pertinença a grup criminal, tinença d'armes i suborn. La causa, instruïda pel jutjat número 7 de Palma, roman sota secret de sumari.
Avui és notícia també una altra operació, aquesta càrrec de la Guàrdia Civil contra un grup criminal que cometia frau bancari amb 42 víctimes arreu de l'Estat, també a les Balears, amb un nombre indeterminat encara. De moment hi ha 7 detinguts a Alacant i 3 investigats més.
El grup utilitzava la tècnica de la pesca per bou, és a dir, a través de telefonades es feien passar pel banc per enganar clients i aconseguir dades i contrasenyes. L'operació es va iniciar el gener de 2024 després de detectar-se diverses denúncies a Alacant. Sota l'aparença d'assistència tècnica, els detenguts presumptament convencien les víctimes per validar operacions o facilitar codis secrets i amb aquestes dades ordenaven transferències immediates que eren derivades a altres comptes de pas.
2:09, fem una petita aturada a l'informatiu migdia i a la tornada tota la crònica política.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Aquest és en Toni.
Com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negre i prensat blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la una.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
El ministre de Justícia i de la Presidència, Félix Bolaños, s'ha pronunciat avui sobre el rebuig de les comunitats del Partit Popular a la condonació del deute, un nou motiu d'enfrontament entre els dos. Diu que els presidents autonòmics del PP hauran de decidir entre seguir les ordres del seu líder, d'Alberto Núñez Feijóo, o beneficiar els seus ciutadans.
Creo que al señor Feijóo no le importa perjudicar a los ciudadanos gobernados por el Partido Popular en comunidades autónomas, si con eso él cree que hace oposición al gobierno. Pero es que no hace oposición al gobierno, hace oposición a esa gente, a esos ciudadanos, porque les perjudican el estado del bienestar. Y por tanto creo que este es el desafío que tendrán los presidentes autonómicos del Partido Popular. Si cumplen las instrucciones del señor Feijóo y de Génova, perjudicando a los ciudadanos a los que gobiernan, o si consiguen mayor capacidad económica para reforzar el estado del bienestar en sus comunidades autónomas.
Paraules que han contestat ja alguns dels presidents de les comunitats governades pel Partit Popular. Marga Proens n'és una d'elles, ha negat pressions per part de Madrid per rebutjar la condonació del deute que preveu l'executiu estatal.
Tot i que la direcció del PP estatal ha dit que les comunitats on governa no s'acolliran a la mesura, Proens ha reivindicat la seva autonomia a l'hora de governar.
Ninguna presión. Yo no necesito que nadie me diga que el presidente del gobierno de España no es de fiar, porque a mí lleva dos años engañándome y porque esto es un nuevo engaño, un nuevo juego de trilerismo que parece que estamos todos hablando de condonación cuando ni siquiera tiene los votos necesarios para aprobarla. No necesito que nadie me diga que el presidente del gobierno de España miente siempre.
Són declaracions de Marga Proens després de presentar la Unitat Acceleradora de Projectes Estratègics. És un instrument que el Consell de Govern aprovarà divendres en decret llei. Serà una espècie de finestreta única per grans projectes que contribueixin a la diversificació del model econòmic de les Balears.
Aquesta nova norma preveu la creació dels projectes d'especial interès estratègic que tindran tramitació preferent a l'administració amb reducció dels terminis administratius a la meitat dels habituals. A més, comptaran amb suport tècnic i institucional per al seu desenvolupament. El govern vol atreure projectes de gran envergadura. Per fer-nos una idea, la inversió mínima per a projectes agraris és de 500.000 euros. En el cas dels relacionats amb innovació, recerca i salut, s'ha de fer un mínim d'inversió de 3 milions d'euros i aquesta xifra s'eleva als 10 milions d'euros en el cas de projectes de qualsevol altre sector. A més, segons ha explicat la presidenta del govern, Marga Proens, aquests projectes han de crear entre 5 i 20 llocs de feina.
Amb projectes transformadors, i això és molt important, i de valor afegit per les Illes Balears. L'objectiu d'aquest nou instrument és diversificar, apostar per la innovació, per projectes que ajudin a la transformació del nostre model econòmic i en el mateix temps garantir la sostenibilitat i el benestar dels ciutadans.
Com dèiem, aquesta unitat acceleradora de projectes estratègics s'aprovarà divendres com a decret llei al Consell de Govern, però la voluntat de l'executiu és que es tramiti al Parlament com a projecte de llei perquè s'hi puguin fer millores i aportacions.
Mentrestant, a Eivissa, el Partit Popular i tots els ajuntaments de l'illa han demanat al govern espanyol que retorni l'autonomia local a l'hora de decidir sobre l'impost de la taxa dels FEMs. es mostren en contra de la pujada de l'impost i asseguren que es troben impotents davant la llei estatal aprovada el 2022 que diuen els impedeix reduir aquesta taxa als ciutadans. Acusen Pedro Sánchez d'haver pres una recomanació de la Unió Europea i haver-la transformada en una obligació per als ciutadans espanyols. Toni Ramon és el portaveu adjunt del Partit Popular d'Eivissa.
I esta recomendació ha sido el gobierno de España de Pedro Sánchez el que la ha convertido en una obligación a través de la ley 7/2022 que nos obliga a los ayuntamientos a repercutir el coste íntegro del servicio cuando no queremos hacerlo y cuando nos parece una cosa completamente injusta.
Enfrontaments diversos en aquesta crònica parlamentària marcada pel SUS avui al curs parlamentari amb la reunió de la mesa i la junta de portaveus, les dues passes inicials que es dona a la cambra abans de convocar formalment per a la setmana que ve el primer ple del període de sessions després de les vacances. Abans, dilluns, la presidenta del govern, Marga Proens, ha convocat els portaveus dels grups polítics. Maria Eugènia Quecles, Parlament, bon dia.
Bon dia.
I assistiran tots a aquesta trobada?
I dono, el portaveu parlamentari de Més per Menorca, Josep Castells, ha dit que no ho farà. El motiu, quin és? I de l'anunci ahir de la presidenta del govern, Marga Proens, que votaria a favor de la derogació de llei de memòria històrica com vol vots. Per ell és la prova que la presidenta menteix perquè en el seu moment se va comprometre amb els partits d'esquerra a no derogar aquesta llei a canvi que els partits d'esquerra li salvassin una votació que vots va dur a l'extrem.
Perquè volem fer arribar un missatge molt clar al govern, que és que aquestes traïcions, aquestes mentides tenen conseqüències. O és que es pensaven que romprien un pacte polític amb nosaltres i aquí no passaria res? No, sí que passa. Fins que no es restableixi la confiança, fins que no es restableixi l'honorabilitat i fins que aquesta senyora no compleixi la paraula que ens va donar, que és que no es derogaria la llei de memòria democràtica, nosaltres no contribuirem a aparentar que tot va a la mar de bé i que hi ha un diàleg polític. No, aquí el diàleg polític està totalment romput, que la senyora Proens s'ha posat en mans de Vox, doncs escolti.
El portaveu parlamentari del Partit Popular, Sebastià Sagreres, respecta la decisió de cada grup, però diu que, a diferència del que va fer en el seu moment la presidenta socialista Francina Armengol, el Partit Popular vol parlar amb tots i creu amb el diàleg i nega, en tot cas, que la presidenta Marga Proens hagi mentit. Ella assegura que des del primer moment mantenen que varen dir que en aquella famosa votació simplement s'abstindrien, que el que pensa el Partit Popular és que l'important és que estigui en vigor la llei de fosses i que hi ha una llei estatal que ja anul·la en la pràctica la llei autonòmica.
El Popular és un partit que compleix els seus acords i també en la defensa de la democràcia que diu el Partit Socialista quan xerra de la memòria històrica, jo voldria aprofitar avui per veure de quina democràcia xerra, per exemple, la senyora Armengol, quan ha posat en marxa una instrucció en el Congrés dels Diputats, vetant en els mitjans de comunicació de menys de 10 treballadors. Nosaltres...
La portaveu de Vots, Manuela Cañada, ha dit que sí, que anirà a estar contenta per com van les relacions amb el Partit Popular, però diu que quan arribi allà el que farà és reivindicar mesures més dures contra la immigració. Pel que fa a la llei de memòria democràtica, assegura que no li va costar gens convèncer el Partit Popular.
No, la verdad es que no. No ha costado nada porque ellos sabían que iba en nuestro programa, en nuestro ideario y que era una de las condiciones para, entre otras, para llegar a acuerdos.
La segona llei que està damunt la taula en aquest nou període de sessions és la proposta del Partit Popular de reformar el règim especial per les Illes Balears. Els populars asseguren que estan disposats a negociar amb tots. Ara bé, de moment cap de les formacions s'acaba d'enfiar de la proposta que farien els populars, asseguren, diuen que ho volen veure per escrit. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, però ja té la seva pròpia proposta. Diu que si realment s'arriba a debatre, la seva aposta és un règim especial per Balears de Veres. Diu que això passa per un IVA reduït.
Plantejam que el règim especial de les Illes Balears, sense ser una manera de canviar el sistema de finançament, perquè són dues coses diferents, sí que ha de suposar un model fiscal diferenciat per les Illes Balears.
Els socialistes, per la seva banda, diuen que no volen entrar encara a debatre sobre el rep, perquè per ells l'important en aquests moments és que el govern de les Illes Balears digui sí a la condonació del deute proposat pel govern central a les diferents comunitats autònomes. Serien 1.700 milions que tindrien les comptes de les Illes per destinar, diuen, a polítiques socials. Iago Negueruela, el portaveu socialista, quan se li pregunta sobre si estaria disposat a fer més propostes sobre el REP, tira d'ironia i fa aquesta pregunta.
Perquè no me l'he mirat molt per cima. ¿Cuándo finalizaba el REP? Sé que estaba en el gobierno en el 31 de diciembre de 2028. Y rechaza 1.700 millones hoy. ¿Cómo se explica? ¿Qué tipo de cortina de humo necesita hoy la señora Proens? Ayer no le funcionaron sus jornadas parlamentarias bien para seguir con el discurso desde las jornadas. No. Que explique cómo se rechazan 1.700 millones de euros. ¿Cómo vamos a negociar con qué? Vamos a negociar con el Estado al que le decimos que no queremos que nos condonen 1.700 millones de euros. Que tiene que hacer es
hablar de hoy. Els socialistes insisteixen en que no entenen que el govern digui que no sense que hi hagi una proposta en ferm per part del govern central. De fet, han demanat en aquesta junta de portaveus que comparegui el vicepresident econòmic Toni Costa per explicar per què d'entrada diuen no, però la majoria de la mesa, populars i vots, s'han negat en aquesta compareixença que volien els socialistes.
Gràcies, Maria Eugènia Quegles, en directe des del Parlament. Són les 2:21. Un dels menors migrants rescatats divendres en aigües de Menorca ha hagut de ser ingressat a l'hospital per segona vegada. El seu estat de salut s'ha complicat de nou per la ingesta d'aigua de mar durant els 15 dies de travessia Excel.
El Consell de Menorca ha informat que amb els tres menors no acompanyats arribats en una embarcació irregular, que tenen entre 15 i 16 anys i procedeixen de Mali, Nigèria i el Camerun, han cobert 21 de les 24 places disponibles. Per atendre'ls, s'ha contractat dos treballadors per poder acompanyar aquests menors durant l'ingrés hospitalari i s'assumeix amb recursos del Servei de Família i Infància al seu tractament psicològic. Carmen Reinés és consellera de Benestar Social i Família.
Els menors ploren, no poden dormir i demanen pels seus pares i s'han posat en contactes mitjançant el telèfon per poder xerrar i la seva preocupació era que sapiguessin que estaven vius.
El seu estat és força delicat i miren ara de recuperar-se a poc a poc.
No se conocían entre ellos. El estado físico, la verdad es que es bastante delicado. Hay dos de ellos que apenas pueden caminar y tienen heridas. Y el otro se encuentra en un mejor estado físico, pero sobre todo también nos preocupa lo que es su estado psicológico.
Ara els hi faran les proves d'edat per confirmar que són menors. El Consell de Menorca insisteix a rebutjar el repartiment de menors migrants perquè diu el servei està saturat i no es disposa de prou recursos per atendre'ls amb dignitat.
Tot això quan avui hem conegut les dades de pressió humana corresponents al juny, amb un pic màxim registrat el dilluns, dia 23, coincidint amb molts indrets amb el pont de Sant Joan. Aquella jornada s'hi va arribar a plegar entre residents i turistes prop d'1.890.000 persones. És un 50% més de les censades a l'arxipèlag.
L'illa que va suportar una major població flotant va ser Formentera. Dels prop d'11.500 habitants que té la Menor de les Pitiuses, passaren a més de 30.000. Va ser dissabte, dia 28. 2018. Seguint l'ordre, en segona posició se situaria Menorca, amb 94.000 persones més de les que hi ha censades, també per les festes de Sant Joan. Eivissa, amb 128.000 més, fregant les 300.000. I en darrer lloc, Mallorca. Amb tot, però, aquest mes de juny passat no ha estat el juny de major pressió humana, ja que la xifra ha quedat lleugerament per davall de la registrada l'any passat.
Ho dèiem en titulars, la flotilla Global Summit, l'expedició integrada per una vintena de vaixells amb 300 activistes a bord que es dirigeix a Gaza per obrir-hi un corredor humanitari, ha fet avui de matí una aturada tècnica a Menorca.
A primera hora, algunes de les embarcacions han entrat al port de Mo per fer algunes reparacions. S'han aturat a Cala Teulera, on encara hi són. A bord de l'expedició hi ha el menorquí Lluís de Moner, un jove de Ciutadella que ha decidit rebel·lar-se davant la impotència i sumar-se a la flotilla.
I no sé, al final duc 2 anys sentint una impotència enorme, participant en manifestacions, intentant veure com podria ajudar davant d'aquest genocidi retransmès en directe i no trobant res. I vaig decidir que preferit la por a la impotència. Així que aquí estem.
Per rebre'ls i com a mostra de solidaritat amb la flotilla i també amb el poble de Palestina, s'ha convocat una concentració solidària al Parc Rochina, que ha plegat desenes d'activistes. La flotilla té previst arribar demà a Tunísia.
L'objectiu d'aquesta flotilla és rompre el bloqueig a l'ajuda humanitària a Gaza i donar visibilitat als atacs d'Israel a la població palestina. A bord dels vaixells hi ha activistes de diferents països que, pel simple fet de voler ajudar els palestins, estan amenaçats per l'estat d'Israel, que els considera terroristes.
De fet, si els intercepta, ha avançat que els tractarà com a tals i, com en altres ocasions, el dret internacional no garanteix que Israel sigui sancionat si vulnera les normes. El catedràtic de dret internacional de l'UIB, Joan David Gené, ha recordat en una entrevista a l'informatiu matí que la Unió Europea no és contundent contra Israel i que els tribunals internacionals no tenen capacitat de condemnar els dirigents polítics responsables de la massacre contra el poble palestí.
La Unió Europea hauria de ser clar exemple de fer coses que demostrés a Israel que no és acceptable el que està fent. I, malauradament, la Unió Europea no ho aconsegueix. Dinàmiques internes, de motius històrics, contaminen clarament o condicionen el que se decideix en relació a Israel. I tots sabem que Israel es diuen que és l'estat número 51 dels Estats Units.
Gaza, sens dubte, és un dels assumptes destacats de la plana internacional, però també us explicant que aquesta matinada els Estats Units han bombardejat en aigües internacionals al Carib una llanxa que suposadament transportava droga de Venezuela. Donald Trump ha confirmat que en l'atac han mort 11 persones que ha qualificat de terroristes.
El Pentàgon atribueix l'embarcació a l'organització criminal del tren d'Aragua. L'atac també l'ha confirmat a les xarxes socials el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, que ha assegurat que el vaixell en qüestió estava operat per una organització narcoterrorista sancionada per Washington. El govern de Venezuela els acusa d'usar intel·ligència artificial per crear el vídeo que Trump ha difós. Aquesta és la primera vegada que els Estats Units, després del seu desplegament militar en aigües del Carib, on embarcacions de guerra i més de 4.000 soldats.
Els aeroports de les Balears es lliuren de moment de la retallada de connexions que Ryanair ha confirmat avui per a la temporada d'hivern. L'aerolínia de baix cost ha comunicat el tancament de la seva base a Santiago i la cancel·lació de tots els vols a Vigo i Tenerife Nord, a banda de la reducció d'activitat a altres 4 aeròdroms regionals, Saragossa, Santander, Canàries i Astúries. També mantindrà tancades les bases de Valladolid i de Jerez.
Tot forma part del pla de Ryanair de reduir la seva capacitat en un 41% les regions espanyoles i en un 10% les Canàries aquest hivern, la qual cosa suposarà la pèrdua d'un milió de places aquesta temporada baixa a causa, apunta l'aerolínia, d'unes taxes aeroportuàries que considera excessives per part d'Aena i que diuen resten competitivitat. En total, Ryanair cancel·larà 36 connexions directes amb Espanya peninsular i les Canàries, que suposaran el desviament de 2 milions de places anuals a Itàlia, Marroc, Croàcia i Albània. De moment, els aeroports de les Balears, com dèiem, es lliuren d'aquest aquestes limitacions.
Aena ha carregat contra l'aerolínia per aquestes decisions i aquesta gestió anterior de la companyia, la qual acusa d'intentar extorsionar les autoritats competents. I la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha demanat una reunió amb el responsable de Ryanair i li recorda que estan sotmesos a la legislació espanyola.
La legislació laboral en Espanya se va a complir y que no hay ninguna empresa, por muy grande que sea, que no vaya a respetar los mandatos laborales en España. Y hablaré con el director de Ryanair y le pediré un encuentro inmediato.
Continua les reaccions a la reunió de dimarts entre Salvador Illa i Carles Puigdemont a Brussel·les. El govern central defensa que forma part de la normalitat democràtica. És el ministre de Justícia de la Presidència, Félix Bolaños.
Esa reunió és un pas més en la normalización política, institucional y social de Cataluña, un paso más en la línea del trabajo, de diálogo, de acuerdos, de esfuerzo por intentar llegar a puntos de encuentro entre muy diferentes. Esa es la etapa que se vive hoy en Cataluña, superar una tensión insoportable.
Mentrestant, el rei ha rebut a la Zarzuela. El fiscal general de l'Estat, centre de la polèmica després de ser processat per un presumpte delicte de revelació de secrets.
García Ortiz ha anat a la Zarzuela per entregar Felip VI a la memòria de la Fiscalia de 2024.
Arribem així a les 2:30. Continua la informació a IB3 Ràdio.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són les 2:30. Bon dia. Servei Ferroviaris de Mallorca es proposa d'eliminar per motiu de seguretat el 13 passos a nivell que encara queden arreu de la xarxa de tren de l'illa. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia, sí, perquè en aquests 13 punts el pas de cotxes i motors també de vianants coincideix amb les vies del tren. Avui s'ha presentat la supressió del pas a nivell que donava accés a les antigues cases de possessió de Cas Coronell a Marratxí, on pel març morí una persona atropellada.
I el Departament de Carreteres del Consell ampliarà la rotonda de la ITV del polígon de Son Castelló, és a dir, la rotonda que dona accés a la carretera de Solla.
La institució ha aprovat avui el projecte definitiu que preveu que passi de 55 a 85 metres de diàmetre. L'objectiu és assumir l'augment de circulació i reduir-hi els embossos.
Un cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. Conserva de ses fulles.
I el Consell de Mallorca dedica la celebració de la Diada de dia 12 de setembre al poema El Pi de Formentor, quan fa 150 anys que Miquel Costillobera el va escriure.
Tenint en compte aquesta efemèride, s'han programat una multitud d'actes que començaran dia 7 de setembre amb una diada esportiva i s'allargaran fins a dia 14 a vespre amb un videomapatge a la façana de la Misericòrdia. Hi haurà també activitats musicals i culturals, a més de fires i mercats.
I de totes aquestes qüestions i moltes altres en parlaran tot d'un abans, però volen saber quina és la situació de la xarxa viària de Mallorca en aquest moment. I per això connectam a la Direcció General de Trànsit. Sí, bon dia. Quina situació tenim en aquest moment a la xarxa viària de Mallorca?
Muy buenas tardes. Pues en estos momentos donde más retención encontramos es en la vía de cintura en sentido aeropuerto, desde la altura de la salida de Sonra Piña hasta la altura de la salida de la autopista de Inca. Por lo demás, en el resto de las principales carreteras, a estas horas, el tráfico es prácticamente fluido y sin incidencias. Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes.
Moltes de gràcies, Laura Moro, des de la DGT. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Nosaltres feim ara una aturada per anar a la publicitat, però tot d'una tornem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho han dit en començar, Servei Ferroviaris de Mallorca es proposa d'eliminar els 13 passos a nivell que encara queden arreu de la xarxa de tren de l'illa i on el pas de vehicles com cotxes i motos i també persones que circulen a peu es fa havent de travessar les vies del tren. El govern considera que per motiu de seguretat s'han d'eliminar aquests punts on coincideix el tren en camins i de manera progressiva s'han de condicionar amb ponts o passos subterranis. De fet, avui mateix s'ha suprimit el pas a nivell de Cas Coronell, a Marratxí, considerat el més perillós de Mallorca i que donava accés a unes antigues cases de possessió, des de la carretera de Palma Inca al seu pas pel terme de Marratxí, com han dit.
Era un dels punts quilomètrics de la línia ferroviària on el mes de març un home va morir després de llançar-se a les vies del tren. A partir d'ara, els habitants de Cas Coronell, per accedir a la finca, hauran de fer una voltera després que SFM hagi construït un nou vial de 3 metres i mig d'amplària i que discorre paral·lel a les vies del tren i que connecta també amb el carrer de Licorés en el polígon de Marratxí. José Ramón Horta és el gerent de SFM.
El último fallecido que tuvimos, lamentablemente, lo tuvimos aquí. Y, bueno, pues había un acceso que venía directamente desde la carretera de Inca y daba acceso a la finca de Cas Coronell y al llogaret de Cas Coronell. Y, bueno, pues esto tenía muchos problemas de seguridad. Muchos los maquinistas nos decían que ese paso era muy peligroso. El ayuntamiento de Marratxí, el alcalde, insistía permanentemente en que teníamos que hacer algo con este paso a nivel.
En aquest moment, SFM ja treballa per eliminar 3 passos més, en concret a Consell, Santa Maria i Binissalem, uns projectes que ara mateix es troben en procés de licitació, ja que hauran de passar per un període d'exposició pública perquè implicaran expropiacions. A més, es troben en negociacions amb la institució insular per suprimir el pas a nivell de Petra.
I més informacions relacionades amb la mobilitat i també amb el tren, perquè el govern ha anunciat avui que destinarà 1,1 milió d'euros per a la instal·lació de les noves escales de l'estació intermodal de Palma, que ja sabeu que aquestes escales donen accés tant a l'estació de tren i de metro com també dels autobusos. Actualment hi ha 6 escales mecàniques que varen entrar en funcionament l'any 2007 i no han estat renovades de llavors ençà.
Durant més de 10 anys, les escales de l'accés principal varen estar exposades a la intempèrie i tot i la instal·lació d'una pèrgola l'any 2018, en els darrers anys han patit nombroses avaries que han causat molèsties als usuaris. Es preveu que el muntatge comenci el pròxim mes de novembre i que entrin en funcionament aquestes escales de manera progressiva durant el primer i el segon trimestre de l'any que ve.
Continuem parlant de mobilitat, de transport i de noves infraestructures o de remodelacions, perquè el Consell de Mallorca ha aprovat avui mateix el projecte definitiu per ampliar la rotonda situada al costat de la ITV del polígon de Son Castelló, a Palma, és a dir, la rotonda que dona accés a la carretera de Solla i també al nucli de Son Sardina. Es tracta aquesta d'una ampliació de 55 a 85 metres de diàmetre que té com a objectiu assumir l'augment de circulació i en l'objectiu de reduir-hi els embossos.
S'afegiran una sortida i una entrada directes al barri de Son Sardina i es construiran carril zero des de Son Castelló i Son Espases perquè els vehicles no hagin de passar per la rotonda. Aquesta rotonda està situada entre la carretera de Solla i el Camí dels Reis i actualment suporta un trànsit de prop de 46.000 vehicles diaris. Rafael Gelabert és el director insular de mobilitat.
Se mantenen, per tant, el carril segregat existent a la carretera de Solla, sentit polígono, i se n'afegeix un de nou del camí de Reis, sentit Palma. A més, també dir que el carril segregat existent de Son Castelló a sentit Solla es millora per garantir aquesta millora de fluïdesa en aquest enllaç.
Han de dir que la rotonda també és un important punt d'enllaç que connecta llocs i serveis que molta gent empra cada dia, com són el polígon de Son Castelló, la ITV, l'Hospital de Son Espases, la Via de Cintura i la carretera de Solla. El Consell té previst adjudicar la licitació de l'obra el mes de desembre per començar la construcció el gener de 2026 i tindrà un cost de 3,7 milions d'euros.
I a Palma, l'Ajuntament ha modificat el contracte d'adjudicació per a la construcció d'una 60ena d'habitatges de lloguer a preu limitat al Can Redó i també la barriada de Sant Ferragut. Amb l'addenda aprovada avui mateix per la Junta de Govern, Cort podrà controlar ara les despeses que pagaran els futurs arrendataris per a garantir-ne un cost just. La constructora s'haurà de fer càrrec ara de l'impost de béns immobles, és a dir, de l'IBI, i els llogaters hauran d'assumir el manteniment de les zones comunes d'aquests edificis. El pàrquing i el traster seran voluntaris.
Els pisos s'inclouen dins el pla de xoc de l'Ajuntament contra l'emergència habitacional que preveu fins a 2.000 habitatges nous a finals de legislatura. La portavoz municipal, Mercedes Celeste, ha explicat que amb l'agenda es garanteixen els drets dels inquilins que, efectivament, pagaran un preu social per casa seva. A més, s'obliga l'empresa adjudicatària a pagar l'IBI i els futurs arrendataris a fer-se càrrec del manteniment de les zones comunes. El pàrquing i el traster no estan inclosos, però, en el paquet, tenir-los no serà voluntari.
Aquí estamos hablando de una emergencia habitacional, no de un almacén de coches. Estamos hablando de una emergencia habitacional. Por tanto, lo que sí es importante es que las personas tengan acceso a una vivienda. Y eso no puede ir condicionado a que tú tengas que alquilar un aparcamiento, y no lo es.
En la primera junta de govern del nou curs polític, l'Ajuntament de Palma també ha aprovat destinar més de 112.500 euros a l'organització de diversos actes dins les festes de Sarrueta i Sant Sebastià. Una de les activitats més destacades serà la construcció i volada d'estels, un clàssic de les festes del patró.
Aquesta activitat, que ja és tradicional en el nostre programa de festes de Palma, es va començar a celebrar l'any 85 i després ha tingut alguna interrupció, però fa uns anys que es va tornar a recuperar. Forma part ja de les festes de Sant Sebastià.
També avui l'Ajuntament ha aprovat destinar 848.000 euros a la incorporació de 68 noves motos al cos de la policia local.
Per la mare d'una altra qüestió que té a veure amb l'energia i també amb infraestructures, perquè veïnats del terme d'Alcúdia s'oposen al traçat que govern i Ajuntament preveuen per fer arribar el cable elèctric que ha d'unir, recordem, Mallorca en la península. Segons diverses entitats veïnals, el traçat que de moment s'ha projectat travessa una gran part del terme que, segons ells, de gran valor ambiental i entraria, segons aquest darrer traçat, per la zona de la costa coneguda amb el nom de Safarradura, és a dir, perquè bona fa una idea, a la península de la Victòria i molt a prop de la platja de Sillot d'Alcúdia. Els veïnats volen exposar la seva postura avui hora baixa mateix en una reunió que mantindran en govern i també en Ajuntament.
El Penval 2 és el nou cable submarí que ha de connectar la xarxa elèctrica ibèrica amb la de les Illes Balears. Si finalment el punt d'arribada és a Safarradura, el cable discorrerà pel malpàs del poliesportiu d'Alcúdia i el Puig de Sant Martí fins a arribar al polígon de Can Llorata. L'Associació per un nou acord per al cable d'Alcúdia denuncia que no han pogut participar en el disseny del recorregut i alerta que aquest recorregut travessa zones habitades, escoles, espais naturals i àrees de valor cultural. Toni Viver és el president de l'entitat.
Perquè això ha fet el poble, aquest cable. Aquest cable passarà per aquí on passa, passa per dins zones, la zona turística, i xapa el poble en dos. I ha d'anar com a mínim d'un metro i mig, dos metres d'enterrat. Totes les canonades d'aigua, d'electricitat que puguin fer per damunt, les canonades de clavegram, com ho faran? A bon any no hi ha clavegram. Quan passin els cables, per on hi ha clavegram? Xapen el poble en dos.
L'entitat assegura que hi ha alternatives més econòmiques i menys perjudicials. Proposen un recorregut alternatiu que entraria per la badia d'Alcúdia i molt a prop de la Partió en Muro. D'aquesta manera, els veïnats sostenen que s'aprofitarien infraestructures existents del Morterà. Apunten que, a més de tenir menys impacte a terra, perquè el traçat s'acurçaria, també seria més respectuós amb la Posidònia.
Es passaria per la zona d'Alcúdia, entraria per dins unes boganes fetes ja per refrigerar-se central de Montrà, que tenen 3 metres d'alçada, els tubos passen per allà dins, i haurien de visar un poc per passar dins canal de bona Posidònia. I afectaria menys Posidònia que afectaria per la ferradura.
Recorda, Midó, que avui hora baixa a les 6 és quan està convocada aquesta reunió amb el govern i Ajuntament i en que els veïnats, que també hi seran presents, esperen que es pugui consensuar el traçat. Adverteixen que, si no és així, s'aixecaran i partiran d'aquesta reunió.
Un cor estima un arbre que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger, conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita...
I segur que tot vosaltres ja heu reconegut aquesta veu, és la de Maria del Mar Bonet, cantant El Pi de Formentor, un poema que Miquel Costillobera va escriure l'any 1875, i això vol dir que enguany, per tant, fa 150 anys.
Guaita per ses fulles, la flor enamorada no va a la fontanella, ses ombres a besar...
De llavors ençà, aquella fita de la literatura catalana que va aconseguir aquest pollenci universal ha esdevingut universal, podríem dir. Per aquest motiu, el Consell de Mallorca dedicarà aquesta efemèride, volíem dir, la celebració de la Diada de Mallorca, que, com sabeu, serà dia 12 de setembre.
Per aquest motiu, a partir de dia 12, s'inaugurarà al Palau de Consell una exposició de textos manuscrits del poeta nascut a Pollença. També estarà exposat el llibre de Franqueses i Privilegis del Regne de Mallorca. I durant aquest dia, el Consell convida tot la ciutadania a participar de l'ofrena floral al rei Jaume II a la Seu. Serà a l'hora baixa d'aquest mateix dia quan tindrà lloc l'acte principal de la jornada, el lliurament dels Premis Honors i Distincions de Mallorca al Teatre Principal. D'ençà que el ple del Consell de Mallorca en canviar la data, enguany és el segon que la diada es fa dia 12 de setembre. Per això, el president de la institució insular, Llorenç Galmés, defuig de polèmiques i convida tots els mallorquins a participar-hi.
Com a president del Consell de Mallorca, vos vull convidar a tots els mallorquins i a totes les mallorquines a disfrutar d'aquesta gran festa i a participar d'aquesta Diada de Mallorca, que és feta per tots i en tots. Perquè la Diada ha de ser un dia d'unitat, un dia per celebrar el que som com a poble, un dia per mostrar l'orgull de ser mallorquí.
Per ell la terra és dura.
Miquel Costillo Vera va ser un dels primers mallorquins a dotar d'ús literari al català i, precisament avui, l'Escola Municipal de Mallorquí de Manacor ha presentat la seva oferta de cursos d'aquesta llengua. S'amplia la programació en classes presencials i en línia per a tots els nivells. A més, com a novetat, s'incorpora el curs en línia de nivell B1.
Els cursos es continuen adaptant a les necessitats detectades, des de la preparació per a certificats professionals fins a l'acollida de les persones nouvingudes. En aquest sentit, precisament, es mantenen i s'impulsen projectes com el projecte Benvinguda, que començarà el mes de novembre a Manacor, i Porto Cristo, que facilita el primer contacte lingüístic i social de les persones acabades d'arribar.
El programa 2025-2026 de l'escola també inclou tallers de ball de bot i instrument tradicional, com són xeremies, tamborí i fubiol. També se faran cursos de mòdul d'història i conferències. Amb aquesta informació haurem arribat a les 2:45, moment ara, dels esports.
I alimentar-se i viure de cel i de llum pura, oh vida, oh noble sol.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia,
Sara. Parlem del migcampista del Reial Mallorca, Dani Rodríguez, que ha estat suspès de sou i feina amb motiu dels dos comunicats que va fer a les xarxes socials en què criticava l'entrenador Iago Barrasate.
El migcampista gallà que es troba en el centre de la polèmica pels seus dos comunicats, que critica el seu entrenador Iago Barrasate per no haver-lo fet jugar al Bernabéu abans que ja en Virgili. Dani ha estat suspès 10 dies de sou i feina, ja que l'AFE no permet més temps. A més, el club mallorquinista li retira la capitania amb efecte immediat. Aquestes han estat les conseqüències d'un acte indisciplinari i l'avís del dirigent del club cap al vestidor. Avui el programa Esport 3 han cercat reaccions a aquesta sanció, escoltant l'exjugador i capità del Real Mallorca, Xichi Soler.
Més per tear un poc la dinàmica de darrers 6 mesos l'any passat i en quan que començava. Els darrers 6 mesos hi va la queixa de que si Leo Román, si no jugava, que si vivien de renovar, i bueno, hi ha estat un poc, crec jo també, per donar exemple, per posar la gent en el seu puesto i que lo important i lo que sempre quedarà per damunt de si us o no, si la institució o no.
Soler recorda de la seva etapa com a jugador i capità l'incident amb Samuel Eto'o a Saragossa. Luis Aragonés va agafar el camerunès per sa pitera.
Sempre les cames sonades de Eto'o a Saragossa i bueno, ja venien d'una setmana un poc complicada, però com t'ho dic, jo s'arreglava en el vestuari quan d'Aragonés por lo civil o por lo criminal, perquè és el que t'he dit. El que prima sempre és el grup i és institució.
Una situació ara mateix la de Dani Rodríguez que el club haurà de reconduir.
Ara s'ha parlat tot això i s'està mirant en lupa. I bona 10 dies se tornava en Dani Rodríguez, com està l'actitud en Mafeo. Són coses que a la llarga no ajuden, si ajuda no posa molt de seva part, i se plantilla que ho fa de coca, ho fa de convicció, no ho fa de cara a la galeria.
I un altre, ets futbolista i ara comentarista del programa Esports Sant Jordi Vetres Ràdio. Pau Cendrós ha dit que la sanció a Dani Rodríguez és exagerada.
Jo crec que és exagerat, no? Jo crec que per que s'ha equivocat, que en Dani s'ha equivocat, en Dani ha patinat. Però jo crec que aquesta sanció és un poc exagerat, perquè que això s'ha de reconduir, jo trobo, d'una altra manera, no? Jo crec que hi ha eines, i si no les hem de crear, eines per aquestes situacions, intentar pair-les amb més tranquil·litat, amb més normalitat, no?
Avui a l'entrenament del Mallorca han faltat els 7 internacionals perquè recordem que aquesta setmana s'atura la Lliga Primera Divisió per mor els compromisos de les seleccions. La fase de grup de classificació per la Copa del Món. Demà a Bulgària i Espanya quan falti un quart per a les 9 del vespre. I diumenge, a la mateixa hora, Turquia, Espanya.
A la primera federació, el director esportiu de l'AUD Eivissa, Javi Lara, ha parlat de les noves incorporacions i de l'inici d'aquest curs.
Així és, un Javi Lara que avui ha compregut davant del mitjan de comunicacions. Informa Dylan Marí.
La continuïtat de Paco Gémez és una de les primeres claus a destacar. Un entrenador que l'any passat va deixar l'equip a play-offs i a només 4 punts de l'ascens directe. Escoltem en Javi Lara.
El trabajo de la temporada pasada fue bueno, ¿no? Los números están ahí y creo que era bueno para todos dar continuidad. También el míster pues ya tiene un año más de experiencia en una categoría que la considero súper competitiva. Y...
Pel que fa al mercat de fitxatges, el director esportiu ha fet una valoració positiva.
Ha sido fácil confeccionar una plantilla teniendo en cuenta que tengo un entrenador que sé que trata a todos por igual, que le da igual que uno venga del Bayern de Múnich Z y otro venga del Manchester City A. Lo va a tratar a todos por igual.
Entre les últimes incorporacions, destaca la d'un jugador molt ben valorat per l'afició del Cádiz, David García, procedent de la segona divisió. A l'altra banda tenim l'argentí Santi Müller, una arribada que ha generat debat. Paco Gémez hauria demanat un tercer davanter diferencial i Müller arriba amb només 5 gols en els darrers 50 partits disputats. Aquesta és l'opinió d'en Javi Lara.
Penso que és un jugador que tiene condiciones, que he visto, ya te digo, he visto muchos partidos de segunda red y he visto jugadores que han metido 10-15 goles y no me lo imagino en el fútbol profesional ni en un equipo como el nuestro, y este jugador pues sí que lo he visto y creo que tiene condiciones para ayudarnos. Y en el tema de David, pues igual, sé que es un jugador que ha hecho una pretemporada a un nivel altísimo. Tengo también bastante confianza con Gaizka Garitano, que lo tuve de entrenador en el Eibar, y todos los informes son positivos y creo que era una oportunidad que no podíamos dejar escapar.
Amb el mercat tancat i una plantilla de 25 jugadors, aquest dissabte l'equip insular rebrà el seu primer rival a Camises.
Hi haurà, Toni, derbi pitius a la fase nacional de la Copa Federació.
Formentera i Societat Esportiva Eivissa veuran les cares al 16 de final. Serà la setmana que ve a partit únic i al camp del Formentera. De la seva banda, el Sant Jordi de Mallorca i el luchador d'Eivissa veuran les cares aquest diumenge a la final de la Copa Illes Balears que s'ha presentat avui, recordant que el guanyador disputarà la Copa del Rei.
A la segona federació, l'Atlètic Balears ha presentat avui dues cares noves.
Per un costat, Manu Morillo, que arriba procedent de l'Almeria B. El director esportiu de l'Atlètic Balear, Marc Julià, ha parlat així d'aquest jugador.
Lo que teníamos también, un perfil diferente a los puntas que ya teníamos, un punta con bastante calidad, que cae al espacio, ataca la profundidad, mucha calidad, y dentro del área pues nos puede aportar mucho, mucha calidad y mucho gol.
Per altra banda, el club també ha presentat Víctor Morillo, un jugador que arriba procedent del Melilla.
Y bueno, es un futbolista, un extremo zurdo de 28 años que nos va a aportar, bueno, un perfil que no teníamos el año pasado, que es la de la profundidad en banda izquierda con pierna hábil, zurda, él es zurdo. El año pasado no teníamos este perfil y estamos convencidos de que la profundidad que nos va a dar, buen centro, bueno, uno contra uno, pues nos va a ayudar en nuestro objetivo.
En bàsquet, Espanya va perdre contra Itàlia 67-63 en un partit en què podria haver sentenciat el seu bitllet als vuitens de final de l'Eurobàsquet.
En el darrer partit de la fase prèvia, demà contra Grècia, el d'Escariolo hauran d'estar pendent de si Georgia guanya el seu partit contra Bòsnia-Herzegovina. Per així, no va d'estar obligats a guanyar a la selecció grega per aconseguir-se el vuitens de final. Escoltam el seleccionador espanyol, Sergio Escariolo.
Dicho a los jugadores que no era un partido del cual tenemos que salir deprimido o destrozados, igual con un poco de rabia, ¿no? Por no haber sabido concretar ese gran resultado que hemos tenido a tiro durante casi prácticamente todo el partido.
I el Pipui Palma va tornar ahir als entrenaments sense el seu entrenador Pablo Cano, que està precisament a l'Eurobàsquet amb Xipre.
El seu retorn a la primera FEB, el conjunt palmesà, s'ha reforçat en 7 cares noves. El primer partit de la pretemporada seran el 16 i 21 de setembre contra el Palmer Bàsquet Mallorca i l'Estia Menorca, respectivament. Sentim el president del Pipui Palma, Guillem Boscana, i un dels herois de l'ascens, Jorge Martínez. Coincideixen en l'objectiu del nou curs.
És objectiu bàsic, principal i, diguem, fundamental és salvar-nos. A partir d'aquí, llavors, veurem la competició allà on mos du, allà on mos deixa arribar.
Intentar sacar todos los partidos que podamos. Sabemos que en casa tenemos ese puntito más con la gente. Salvar la categoría, que es el objetivo, somos realistas. Y luego ya pues veremos dónde nos pone la clasificación.
Acabem amb dos apunts més.
En tenis, el murcià Carlos Alcaraz jugarà la semifinal del US Open contra Novak Djokovic després de guanyar el txec Jiří Leka per 3-7-0 en partit de quart de final. El tenista murcià haurà de guanyar divendres a Novak Djokovic per tenir bitllet per a la gran final. I en futbol sala, els jugadors del Palma Futsal, Fabinho i Lucao, han estat convocats a la selecció del Brasil per disputar la Copa de les Nacions entre el 16 i el 21 d'aquest mes a Brasília.
Gràcies, Toni. Fem una pausa i tornem amb cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Al Festival de Literatura Expandida de Magaluf, el FLEM, fa nou fitxatge, Joan Miró. L'edició d'enguany d'aquest certamen, sense complexos i sense fronteres, comptarà amb la presència de la Fundació Miró, que hi presentarà un llibre i convocarà també un taller. Però aquesta no serà l'única proposta relacionada amb el geni català. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Hi ha també un interessant apartat a Nova York.
Sí, perquè enguany Miró serà el protagonista de Life for the Arts, que és la iniciativa que patrocina Malià i que dia 23 d'octubre mostrarà a la ciutat dels gratacels l'empremta que va suposar per l'artista el seu primer viatge a Nova York. 8 mesos que li van canviar la vida i van obrir també un nou camí en les seves produccions artístiques. Patrícia Juncosa és cap del Departament d'Art de la Fundació.
I el profund impacte que va tenir en Miró a nivell personal, ho equipara també al viatge a París, li va explicar a Dupeny que va ser com un cot de puny. Aquesta visita als Estats Units tindria un profund impacte en tota la resta de la seva trajectòria i en tota la producció que realitzaria aquí a Mallorca, que estaria precisament molt vinculada a l'obra monumental i per espais públics. I també farem també una repassada a la impremta que ha deixat Miró a Nova York, a la presència de Miró a Nova York, que encara avui existeix.
Miró a Nova York i Miró també a Magaluf, tot un contrast, una relació imprevista que és orgullosa marca de la Casa del FLEM. Miquel Ferrés, cap de Rata Corner i director del festival.
És un plaer poder comptar amb l'univers de Joan Miró en un lloc tan inesperat com Magaluf, que pensam que també és important demostrar que la cultura pot ocupar qualsevol espai i que no hi ha espais per la cultura i espais que no. I després també perquè Joan Miró té una connexió molt forta amb tota la literatura, era un gran lector, i també duim unes peces que tenen molta relació amb tota aquesta part de literatura, que també és l'objectiu del festival, demostrar que la literatura va més enllà de les pàgines escrites, i crec que és un bon exemple.
I com es presentarà aquest Miró a Magaluf? Idò, a través d'un taller, tot un clàssic ja de la Fundació, i també amb la presentació d'un llibre molt especial que es transformarà en una mostra litogràfica. Antònia Perelló és directora de la Miró Mallorca.
Ell va treballar amb molts literats i amb molts poetes al llarg de la seva vida. Nosaltres volem presentar en aquesta edició de FLEM justament un llibre que està titulat Maravilles con variaciones acròstiques en Jardín de Miró, que és un poemari que Alberti li va dedicar a Miró i pel qual ell va realitzar 20 litografies fent una edició especial, una capsa, una selecció d'aquestes obres estirà present a FLEM.
El FLEM també ha avançat que Albert Pinya, Patricia Bolaños, Anna Jarén, Nil Marqués i Sergi Soler seran els protagonistes de les Secret Rooms d'enguany. John Boyne, recordem, l'autor del Noi del Pijama de Ratlles, encapçala la llista de participants que es donarà a conèixer en la seva totalitat dia 11 i serà 4 dies més tard, a partir de dia 15, quan s'obrin les inscripcions per poder participar a l'edició, que serà del 2 al 5 d'octubre a l'hotel Inside Calvià Beach.
Cirat, Romeria o Sorda. Una d'aquestes tres pel·lícules serà la candidata per representar Espanya als Premis Òscar 2026 en la categoria de millor pel·lícula internacional. Avui s'han fet públics els noms i haurem d'esperar, Sandra, fins al 17 de setembre per saber-ne l'escollida.
Sí, però si hem de fer cas de la reacció a les nominacions, Sorda pot tenir molts números per ser triada. Escoltem les bombolletes.
La ópera prima de Eva Libertad se presentó internacionalmente en la Berlinale, donde ganó...
Veurem què passa si és aquesta ópera prima la triada o bé el tancament de la trilogia autobiogràfica de Carla Simón, Romeria, que per cert s'estrena aquest cap de setmana, o si finalment s'escull el Cirat d'Oliver Laxe, premiada a Cannes, i amb un Sergi López, que per cert repetiria els Oscars després del Laberinto del Fauno.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 3 de setembre, marcat per la quarta fase de l'operació contra el blanqueig de capitals procedents del narcotràfic a Mallorca. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Almenys 10 persones han estat detingudes avui en una nova batuda desenvolupada conjuntament per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, principalment a Palma, però també a Manacor i Llucmajor. A més, s'hi han fet 16 escorcolls domiciliaris i en alguns s'ha decomissat droga. Les detencions d'avui se sumen a les 35 registrades a les tres fases anteriors, entre les quals la del líder de la banda United Tribunes, Stefan Milojevic, i l'inspector de la Policia Nacional, Faustino Nogales. La macrocausa, recordem-ho, continua sota secret de sumari.
Els titulars passen de nou per la condonació del deute. Marga Proens nega instruccions de Gènova per rebutjar la quitança.
I com la presidenta Balear, altres dirigents autonòmics del PP sostenen que el seu posicionament no és un mandat del partit presidit per Alberto Núñez Feijóo. El delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, per part seva, insta Proens a acceptar la condonació del deute. Son Rodríguez i Proens.
Con esta quita de la deuda habría recursos para construir hasta 10.000 viviendas de protección oficial, por ejemplo, o reducir las listas de espera sanitaria o las listas de dependencia. Renunciar a esta quita de la deuda es renunciar a los intereses de Baleares.
Esto es un nuevo engaño, un nuevo juego de trilerismo, que parece que estamos todos hablando de condonación cuando ni siquiera tiene los votos necesarios para aprobarla. No necesito que nadie me diga que el presidente del gobierno de España miente siempre.
Els aeroports de les Balears es lliuren de moment a la retallada de connexions que Ryanair ha anunciat avui per la temporada d'hivern.
L'aerolínia de baix cost ha comunicat el tancament de les bases a Santiago, Valladolid i Jerez. També la cancel·lació de tots els vols a Vigo i Tenerife Nord, a banda de la reducció d'activitat En altres, 4 aeroports espanyols: Saragossa, Santander, Canàries i Astúries. Ryanair ho justifica per unes taxes aeroportuàries que qualifica d'excessives i poc competitives. Aena, per part seva, acusa la companyia de xantatge i la ministra de Treball, Yolanda Díaz, anuncia que demanarà una reunió urgent amb el president de l'aerolínia.
La legislació laboral en Espanya se va a complir i que no hi ha ninguna empresa, per molt gran que sigui, que no vaya a respetar los mandatos laborales en España. Y hablaré con el director de Ryanair y le pediré un encuentro inmediato.
I pendents un dia més de la flotilla Global Súmul d'expedició integrada per una vintena de vaixells que es dirigeix a Gaza per obrir un corredor humanitari que ha fet avui matí una aturada tècnica a Menorca.
A primera hora, alguna de les embarcacions s'han entrat al port de Mó per fer reparacions. S'han aturat a Cala Tolera, on encara hi són. A bord de l'expedició hi ha el menorquí Lluís de Moner, que és un jove de Ciutadella que ha decidit rebel·lar-se davant la impotència i ha decidit sumar-se a la flotilla.
I no sé, al final duc 2 anys sentint una impotència enorme, participant a manifestacions, intentant veure com podria ajudar davant d'aquest genocidi retransmès en directe i no trobant res. I vaig decidir que preferit la por a la impotència. Així que aquí estem.
Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença a temps.